magnéticos nos los hemos inventado, entre comillas, a niveles intelectuales desde hace unos 20 o 30 años, y realmente se sabe muy poco de una forma real de los efectos, y sobre todo no se sabe cuántos tenemos. Entonces estamos haciendo lo mismo que se hace con el agua para analizar los contaminantes. Este proyecto, que es la primera vez que se hace en el mundo, es ver qué contaminación tenemos en Cataluña. Este es un proyecto europeo y entonces los diferentes ayuntamientos de Cataluña estamos tomando estas mediciones. Yo soy el responsable de este proyecto en la ciudad del Hospitalet de Llobregat, que es la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes. Y entonces estamos por primera vez tomando datos del espacio público, de los edificios públicos, de las viviendas, de una forma masiva, ya que se va a hablar mucho en el futuro de estos campos electromagnéticos, saber cuántos tenemos, por explicarlo de una forma sencilla.
¿Y quin tipus de malalties acostumen a generar aquest tipus de camps?
Sí, bueno, realmente las enfermedades, mira, quería comentar un tema. Hay un montón de estudios científicos que demuestran que se producen enfermedades, ahora las comentaremos yo y yo, pero claro, hay que tener en cuenta que quienes provocan estos campos electromagnéticos, que son las grandes multinacionales de las telecomunicaciones, que tienen mucho dinero, mucho más dinero que las administraciones que estamos haciendo estos estudios, en el momento que hay un estudio científico que va en contra de sus intereses, es decir, que demuestra algo que no les gusta, entonces automáticamente, como si fueran bullets, empiezan a salir un montón de estudios hechos por universidades y tal, que contradicen los estudios independientes que se han hecho. Entonces, claro, yo te diría, si yo fuera el director de una multinacional de telecomunicaciones, te diría, no pasa nada, los campos electromagnéticos incluso son buenos. Pero yo, evidentemente, con la experiencia que tengo, llevo ya más de 10 años con temas de estos, un poco cerca de las asociaciones de vecinos. Entonces, claro, en la propia experiencia te das cuenta que cuando vas a las viviendas de las gentes empiezas a ver gente que se encuentra mal. Gente que te dice, sin tener ningún equipo, cuando el vecino ha encendido el wifi, porque lo nota su cuerpo. Es decir, el cuerpo lo nota. Entonces, los estudios, digamos, independientes, pues hablan de muchos problemas. De entrada, hablan de la diferente población mundial, que hay unos grupos que son más sensibles que otros a esta contaminación electromagnética. Por ejemplo, personas que son electrosensibles o enfermedades que tienen la sensibilidad química múltiple, que desafortunadamente son unas enfermedades por ejemplo, en el Estado español no están reconocidas. Los niños son más propensos porque la masa cerebral que tienen es más pequeña, los huesos son menos potentes, menos duros, y los campos electromagnéticos atraviesan más. Y bueno, ya centrándome en lo que me preguntas, hay un montón de enfermedades, digamos, que no es que las vayas a pillar por hablar una vez por el teléfono móvil, tampoco hay que asustarse. Es decir, son enfermedades emergentes que están empezando a aparecer.
Cuidado, Manuel, pero también nos advierten que a partir de 5 minutos de uso del teléfono móvil ya nos está afectando. Entonces, sí, es un tema muy muy sutil, muy complicado, en el que faltan más investigaciones, pero como dice Manuel, hay ya muchos estudios realizados. Tenemos el informe Bioinitiative, que recoge más de 3.000 estudios científicos realizados por médicos y científicos independientes de la industria, que nos hablan de daños perjudiciales para la salud, daños biológicos perjudiciales.
Por ejemplo, cáncer. Por ejemplo, problemas con el sistema inmunológico. Es decir, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema es inmunológico, claro, es claro, que es algo, un sistema maravilloso que tiene la naturaleza. Y eso que hace, se protege contra las agresiones de fuera, como por ejemplo, y las de dentro, exactamente, las de fuera, que es un virus, una bacteria, y las de dentro, que es, mira, los seres humanos tenemos 80 mil millones de células. Y luego además, que eso ya son nuestros, los gusanos son parásitos que tenemos, que igual sanos, algunos son sanos, pero luego ya lo que es propiamente nuestro, las células se dividen por mitosis, es decir, una célula se divide y
son
dos células. Y claro, Claro, no, si lo hace bien no es un cáncer. Lo que es un cáncer, si una de esas células que ha salido es cancerígena, que puede pasar por probabilidades. Entonces, si nuestro sistema inmunológico está bien, automáticamente detecta esa célula y se la carga. Y se acabó el problema. En cambio, si nosotros tenemos el sistema inmunológico, como yo digo a veces exagerando, colocado por los campos electromagnéticos, pues entonces no detecta esa célula y entonces pues ya evidentemente esa célula prolifera y puede haber más problemas.
Claro, por eso se vincula con la leucemia, con el cáncer, con las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer.
Sí, sí.
Y també, bueno, vull dir que tu em vas comentar una vegada, Eduard, un dia així de passada, que estàvem junts, em vas comentar que els últims estudis més recents sobre els autismes especifiquen que un factor important que els està provocant també són aquests camps electromagnètics.
Sí, hay estudios epidemiológicos que hablan de que un 80% del autismo es producido, tiene que ver con, está vinculado a los campos electromagnéticos. De todos modos, fijémonos que no solo en las enfermedades, sino en los síntomas, y uno de los primeros síntomas reconocidos por todo el mundo, aquí, por ejemplo, la electrosensibilidad no está reconocida. En Suecia, de una población de 8 millones, 270.000 están diagnosticados como electrosensibles, una discapacidad funcional, están reconocidos, el Estado los protege y los integra, ¿no? Porque allí no consideran que exista discapacidades, sino que es el medio la que les provoca. Entonces, volvamos a los síntomas. Uno de los primeros síntomas reconocidos por todos los médicos que estudian el tema es la pérdida de capacidades cognitivas. Entonces, esto degenera también en problemas psíquicos para la psique, ¿no? El problema es para dormir y, bueno, es un tema muy importante porque luego también nos resta combatividad y capacidad de criterio y capacidad de oposición. Entonces, yo creo que a nivel social es algo que, si bien antes pensábamos que pudieran conocer el tema, pero que lo toleraban, ahora pensamos incluso que están promoviendo, ¿no? Pues unas condiciones ambientales perjudiciales porque nos mantienen en un estado como aturdido, ¿no? Como de pasividad.
Y eso también, bueno, y que eso también es un factor que está comenzando a accentuar y que òbviament que està empitjorant la nostra salut humana i que ens està provocant moltes malalties d'aquestes inventades juntament amb molts altres problemes ambientals existents des de fa uns 100 anys o 150, és a dir, des de la creació de l'automòbil i de qualsevol tipus de vehicle que funcioni amb gas carbònic o amb derivats del petroli. Tota aquesta pol·lució, tota la pol·lució que hem anat evacuant i al llarg de tots aquests dos últims segles, és a dir, això a la llarga ha estat un factor que ha generat problemes de respiració, asmes i molts problemes de salut que ja han estat molt freqüents, que no són pas nous d'ara, i ara només cal afegir tots aquests que estan començant a sortir.
Y hemos de añadir también que, o sea, hay un efecto de sinergia entre lo que son lo que tú estás comentando de los tóxicos y los campos electromagnéticos. Se llama un efecto cóctel, que es muy difícil de investigar porque tiene tantas variables que para reproducirlo en laboratorio, para estudiarlo con una cohorte, pues presenta serias dificultades. Y hay que considerar que la OMS mismo ya considera los campos electromagnéticos en la categoría 2B como carcinogénicos, igual que el DDT, igual que el plomo, igual que el tabaco. Entonces, lo que comentaba Manuel antes es que, bueno, no debiéramos esperar a que se demuestre científicamente que algo es perjudicial para que la industria aplique una cosa que se llama el principio de precaución, que es ante la duda de si algo perjudica a la salud, ¿para qué vamos a pagar como estos, con la salud de la población o con el plomo? No hay que esperar a que los estudios científicos que no hace la industria, la carga de la prueba tiene que recaer sobre la industria antes de comercializar. No hay que esperar a que la población pague con la salud. Entonces hay datos significativos y muchos estudios que demuestran que ya estamos pagando con la salud y que estamos en un punto de inflexión en el que se va a producir una debacle que va a ser muy difícil de asumir por la salud pública, hasta tal punto que dos unidades que estudiaban la electrosensibilidad en el hospital clínico fueron suprimidas, unidades de electrosensibilidad y SQM, y ahora se visitan por privado, por consulta privada, y tienes una lista de espera de 3 o 4 años. Una idea de la magnitud del problema. Hay localizados, o sea, diagnosticados más de 70.000 casos de electrosensibles en Cataluña, lo cual quiere decir que es la punta del iceberg, porque como los médicos del CAT Salud de primaria no tienen un protocolo para una anamnesis que realizar a los pacientes cuando se les presentan con estos problemas provocados por salud ambiental, pues los derivan a psiquiatría, por ejemplo, directamente. Entonces, claro, el número real de afectados todavía se desconoce porque faltan estudios serios. En Suecia sí que nos podemos fiar porque de una población de 8 millones ellos conocen el tema y han detectado cerca de 300.000 afectados. Esto nos da una idea de cómo puede estar el panorama mundial.
Yo quisiera preguntar, ¿los campos magnéticos necesitan la energía nuclear o no necesariamente no es necesaria la energía nuclear? Porque claro, los móviles en internet y todo eso, las antenas van con energía, si necesitan energía nuclear.
No, la energía nuclear directamente no. La energía nuclear, ¿para qué se utiliza en el mundo? Para producir electricidad.
Sí, pero como eso está enchufado y los móviles y los ordenadores y todo esto, pero no lo entiendo muy bien todo
esto.
Lo
que es el móvil y lo que es los aparatos que tú utilizas en tu casa eléctricos utilizan energía eléctrica. Y la nuclear es para fabricar, es la nuclear, la energía nuclear. ¿Qué hace la energía nuclear? Producir calor, el calor produce vapor, el vapor mueve una turbina y la turbina produce electricidad. Es decir, si por ejemplo en el Estado español no hubiese nucleares, cualquier electricidad que tú utilizas no sería nuclear. En un país que el 100% de la electricidad fuese nuclear, entonces sí habría un problema, pero no en tu teléfono móvil, porque el teléfono móvil solo utiliza energía eléctrica. Y entonces, ¿dónde habría el problema? ¿Dónde está la central nuclear? Si hubiera un accidente, como pasó en Chernobyl o en Fukushima o lo que sea. Es decir, la telefonía móvil no necesita la energía nuclear.
¿Y también luchas contra la energía nuclear o solo en los campos electromagnéticos estás en la lucha?
Bueno, evidentemente también hay una lucha contra la energía nuclear desde hace muchísimos años, pero desde hace muchos años, ¿no? No sé si recordáis los famosos pins que lleva la gente, nuclear, no gracias, en Euskadi.
No, pero me refería a vuestra asociación.
No, nuestra asociación...
Tiene unos fines prioritarios y son difundir unos temas que todavía son muy desconocidos. El de la nuclear, la energía nuclear es bastante conocido, pero el de los campos electromagnéticos, que también se denominan radiaciones no ionizantes, para diferenciarlas de la energía nuclear, que es sí ionizante. Todo el mundo sabe que la nuclear es perjudicial, que una radiografía también es perjudicial, pero las ondas de telecomunicaciones inalámbricas, la tecnología inalámbrica todavía no se conoce, ¿no? Entonces, trabajamos donde más falta hace, aunque uno de los fines de la asociación se refiere a cualquier tema de salud pública también.
Sí, pero mira, para explicarte un poco una cosa, déjame que haga un tema. Los campos electromagnéticos sobre el cuerpo humano o sobre la vida, porque también tienen efectos sobre los animales, las plantas, etcétera, son, digamos, de dos tipos, como todo. Primero, una intoxicación aguda, para que veas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Durante la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y tal, los rusos, que saben un montón de campos electromagnéticos, de hecho tienen una legislación mucho más dura que la que tenemos en Europa, pusieron una especie de cañón, entre comillas, de campos electromagnéticos para bombardear la embajada americana. Y entonces estaban enchufando campos electromagnéticos. Esto es conocido. Pues en 3 años que estuvieron así, murieron de cáncer 2 embajadores y un agregado cultural. Eso sería, por decir una forma, una intoxicación aguda. Pero el tema más preocupante para todos es menos contaminación, pero durante mucho tiempo. Es decir, los campos electromagnéticos de las radiocomunicaciones llevan 20, 30 años. Entonces no sabemos cómo va a responder nuestro organismo a largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me puso la carne de gallina en el estudio este que ha comentado mi compañero Eduardo de Bioiniciativa es que producía daños en el esperma humano y en su ADN. Y no se repara ese daño. Y claro, yo automáticamente, como tengo una imaginación que la dejo vagar por mi planeta, entonces de repente dije, ahí va, esto es como la típica película de ciencia ficción de que está ya el planeta medio jodido y tal, y que de repente nos vamos a extinguir, porque ya el esperma humano ya no es activo, somos los últimos habitantes de la Tierra, algo así.
Se augura,
igual
a medio largo plazo, igual de estar 100 años, como decías tú, por ejemplo, de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica con la revolución industrial en Inglaterra, ya lo sabían los trabajadores con el carbón y todas las porquerías que respiraban. Pero esto es nuevo. Entonces no sabemos los efectos. Pero ¿cuál es el problema grave siempre, actualmente? Es la sociedad en que vivimos, el capitalismo. Y no, y a mí no me interesa el tema político, no he oído de otra cosa. ¿Pero por qué? Porque ahí lo que importa es el dinero. Y entonces, ¿qué hacen las compañías estas? Además ahora con la crisis, vamos a vender mucho para activar la economía, los países defienden a sus propias compañías para que exporten teléfonos móviles, lo que sea y tal. Y entonces, claro, aquí no te estás enfrentando contra un médico que no lo entienda. Aquí te estás enfrentando contra una sociedad que no le interesa el problema. Pues tú imagínate que dicen ahora, oye, los campos electromagnéticos son horribles, vamos a prohibirlo, cerramos la telefonía móvil. ¿Me entiendes? Eso para la sociedad actual es imposible. O el wifi, o la radio, o es la que... televisión, esto todo.
Manuel, primer, aquestes empreses de la telefonia mòbil, com els interessa tancar totes les seves seus quan realment això els porta beneficis individuals i van acumulant guanys. I en segon lloc, podria fer la pregunta, no? Que se sap quina relació hi ha, és a dir, com això contribueix a provocar càncers, el tema de les radiacions?
Sí, hay varios mecanismos, hay un montón de estudios. Uno...
Relacions amb temes cancerígens.
Sí, sí, hay varios estudios y tal. Uno de ellos es lo que comentábamos antes, la influencia sobre el sistema inmunológico. Es decir, eso directamente no te va a producir, digamos así, un cáncer, pero si a ti se te debilita el sistema inmunológico, como todos los que estamos aquí estamos produciendo células cancerígenas, todos, por teoría de probabilidades, si tenemos el sistema inmunológico que no funciona bien, desarrollaremos un cáncer. Y luego, otra forma también de desarrollar mutaciones genéticas es que el ADN, que son nuestros genes, es como una molécula que forma como una hélice. La hélice es una doble hélice así, y entonces se han dado cuenta que eso actúa como una antena. Es decir, cuando a nosotros nos llega la radiación, se concentra en el núcleo donde está el ADN. Es como una antena receptora. Y entonces ahora hay una gran concentración que puede producir la rotura de un gen y la mutación genética que te puede desarrollar en un cáncer. Leucemia y tal. Hay un montón de estudios, pero claro, mira, yo personalmente soy ingeniero y los mecanismos bioquímicos exactos, no sé, pero están en los...
Pero están recogidos y hay, por ejemplo, una disfunción en la secreción de una hormona que se llama melatonina, que es la que garantiza nuestro descanso por las noches, el sueño. La conocemos todos, ¿no? Pero es que además de producir el sueño, es la encargada de reparar estas cadenas que comenta Manuel, dañadas.
Claro.
Entonces... si esto acaba degenerando en cánceres. Y esto sí que está estudiado, esto sí que está demostrado y tenemos mucha información.
No, sistema inmunológico reparador.
Es decir, que no solo nos
protege, sino que repara los daños. ¿Y cuándo se reparan los daños? Sobre todo por la noche, cuando estamos descansando. Entonces, hay mucha gente que unos efectos ya súper conocidos de los campos electromagnéticos es que la gente se despierta por la noche, se le desregulan los biorritmos, ¿sabéis, no? El biorritmo día-noche. Y entonces, claro, si tú duermes mal, vas a tener problemas con tu sistema inmunológico. Entonces, igual, cualquier cosa que te provoque el dormir mal, por ejemplo, el estrés es un problema muy grave también. Entonces, claro, tu sistema inmunológico no funciona como debería funcionar.
¿Y qué pequeñas prácticas podemos comenzar a hacer para que todos estos efectos no sean tan graves en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana?
Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que procurar es un buen uso de la tecnología. No estamos en contra de la tecnología, sino a favor de un buen uso de esta. Hay campañas en otros países para informar sobre el buen uso de la tecnología. Esto aquí es inexistente en este país. Entonces, una de las cosas que recomendamos, por ejemplo, pues es, si utilizas el teléfono móvil, hazlo lo menos posible. En otros países, por ejemplo, el Comité Nacional Ruso contra la Contaminación, las radiaciones no ionizantes, ha incluido en los móviles unos dispositivos que a los 3 minutos avisan para que tú puedas apagar el móvil, porque a partir de los 3 minutos hay una ratio de cáncer mayor. por ejemplo. Entonces, nosotros recomendamos, por ejemplo, sí, en lo que respecta a los móviles, pues usar manos libres y usarlo lo mínimo posible, tenerlo desconectado siempre y... respecto al descanso, que es lo que nos garantiza mantener una tolerancia orgánica, este buen sistema inmunológico para hacer frente a las enfermedades, pues recomendamos que en nuestro espacio, en el espacio donde se duerme, esté sin aparatos eléctricos, sin electrodomésticos, sin cadenas de radio, el móvil fuera de la habitación, o sea, que esté lo más limpio posible. E incluso recomendaríamos que se hiciese una pequeña prospección de la habitación por profesionales que existen, ¿no?, para que nos digan cuáles son los problemas que tiene esta habitación.
Eduard, vull dir, mini cadenas están de fuera.
Sí, sí, todo lo que sea desenchufadas, no apagadas, sino desenchufadas.
Y luego un tema importante de los móviles, perdona, porque esto es importante. Si no hay más remedio que apagar por el móvil, yo lo llevo el 99% del tiempo apagado. Entonces, si hay que usar el móvil, utilizarlo donde haya muy buena cobertura.
Exacto.
¿Por qué? Porque el móvil es una máquina, ¿no? Y esto, lo primero que hace, nada más enchufarlo, te mete un latigazo para detectar donde hay una estación base. Entonces, pum, detecta la estación base y de entrada tiene una potencia altísima. Y luego va bajando la potencia dependiendo de la cobertura que tienes. Si tienes poca cobertura, tu móvil emite menos. Es peor el móvil que la estación base. ¿Por qué? Porque la antena del móvil la tienes a 1 centímetro del cerebro. Entonces es muy importante que tu móvil emita poco, ya que es absolutamente imposible que las compañías etiqueten los móviles diciendo cuánto emiten, porque no quieren, igual que tampoco querían lo de los transgénicos y tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver si tienes cobertura y hablar con mucha cobertura, porque entonces tu móvil emite mucho menos. Por ejemplo, no hablar nunca en los parkings.
Y en el metro, que todo el mundo habla.
No, en el metro, cuidado, ese es otro tema. En el metro puedes hablar, ¿sabes por qué? Porque han llenado el metro de estaciones base de telefonía móvil.
Pero el coche no, por ejemplo.
¿Por qué? Porque te vas alejando de la estación base, el móvil lo nota y empieza a emitir superfuerza con superfuerza para localizar otra. Y además dentro del coche se producen rebotes con la carrocería y te estás comiendo los campos directos y los que rebotan.
Y eso es una cosa más subtil.
Sí. Bueno, esto es sutil,
no,
pero...
Yo quería preguntaros... Yo no sé si os he entendido bien que el origen del autismo es un problema inmunológico. ¿Os lo he entendido mal?
Bueno, esto es una respuesta para los epidemiólogos, médicos epidemiólogos. No lo somos, pero los datos que nos ofrecen en las últimas investigaciones es que está vinculada a la contaminación electromagnética de la misma manera que se demostró que las vacunas tienen una influencia muy fuerte, ¿no?, en la etiología del autismo. Claro, hace falta mucha más investigación, pero es que ya los datos son tan significativos y tenemos unas pruebas tan tan preocupantes que debemos exigir a los gobiernos y a las industrias que realicen los estudios que nos garanticen la salud de los productos que comercializan.
Sí, pero entonces, ¿por qué? Según yo sé, hay 14 niños autistas por una niña y 14 niñas anoréxicas por un niño. ¿Qué diferencia hay entonces en esta de sexo? ¿Que el cerebro funciona de distinta, perdón, tan de distinta manera, o que nuestros campos de recepción son más débiles?
Estas son preguntas para médicos, pero yo te puedo decir que en las enfermedades ambientales hay una cuestión de género. Porque, por ejemplo, de electrosensibles y SQM, de sensibilidad química múltiple, está padecida más por las mujeres, por ejemplo, por el tipo de trabajo que efectúan, de limpieza, de secretaría.
Pero hablamos de niños.
Ya, hablamos de niños, es que no somos médicos.
No, pero hablamos de niños, donde no influye el trabajo ni el estrés, etcétera, ¿no?
Mira, yo te quería comentar con lo que te ha dicho Eduard. O sea,
¿y qué tienen estrés en la escuela y en la guardería?
Pero mira, si os interesa el asunto, en el proyecto este que nos referimos mucho, que para nosotros es una referencia a nivel mundial, donde se viene lo del autismo, no solo el autismo, también el Alzheimer, dice que está fomentado por los campos electromagnéticos, luego la barrera hematoencefálica, que es una barrera que tenemos en el cerebro. Yo sé más o menos los titulares y tal, pero claro, yo no me he metido, además no tengo los conocimientos, yo normalmente de lo que no sé no hablo. Entonces, claro, yo el mecanismo del autismo lo desconozco. Yo sé que en los estudios que he leído en las referencias decían que fomenta el autismo, el Alzheimer y otras cosas. Si os interesa, este estudio está disponible en internet, incluso los podemos mandar.
Puede que sea una variable que ayuda, que hace que sea que una persona pueda tener un diagnóstico de autismo, pero es muy fuerte pensar que solamente por la influencia de los campos electromagnéticos un niño o una niña pueda decirse que es autista. Es un tema muy complejo, que depende de muchas variables, tiene que ver con la configuración familiar, tiene que ver con la historia de la persona, también con algunos factores genéticos que pueden ayudar o no, pero claro, ahí también lo que dice Joan, que haya coincidencia, o sea, que haya más niños diagnosticados de autismo que niñas, y aún así la categoría de autismo es un diagnóstico muy complejo, muy complicado, o sea, es realmente un campo que está muy abierto y sobre el que no se sabe mucho, entonces digo, igual puede que sea un factor que influye, pero
igual que con el tema del cáncer. Porque mira, si fuera lo de las centrales nucleares que ha comentado la compañera, sí, ¿por qué? Porque a las frecuencias, eso que emiten las centrales nucleares tan peligroso, pues radiación gamma, neutrones, rayos X, etcétera. Y esas frecuencias tienen tal energía que ellas mismas, al incidir sobre ti, tienen la capacidad de romperte una molécula. Entonces ya te puede producir directamente la mutación genética. Las radiofrecuencias, lo que estamos viendo, eso no, pero contribuye. Es decir, tú puedes tener una predisposición genética. Eso no quiere decir que lo vayas a desarrollar, porque igual tu organismo genera muy bien la proteína, por ejemplo, contra el cáncer de páncreas, aunque tú tengas una predisposición. Pero evidentemente el campo electromagnético es un factor que contribuye.
Silvia.
Silvia, no volia fer una pregunta.
Ah, sí, només un menjar de contestar.
Ah, vale, pues tanquem.
L'únic que volia dir era això, que si a la gent gran ens situés tot això, pues imagina't els bebès, imagina't els crits, els hem de col·locar en llocs pues, molt distants dels mòbils, molt distants de tot aquell aparell que els pugui fer mal, estufar o jo què sé.
Sí, bueno, evidentemente hay unos grupos de riesgo, como hemos mencionado antes, pero también uno perfectamente sano puede acabar formando parte de este grupo de riesgo por una agresión ambiental por los campos electromagnéticos.
O por tener más probabilidades.
Sí, al final, bueno, para os queremos recordar que el Consejo de Europa en su resolución 1815 ya insta a todos los países miembros el rebajar los límites de exposición a los campos electromagnéticos. Aquí, en términos generales, porque hay diferentes frecuencias en la banda ancha, está en 40 voltios metro y el Consejo de Europa en su resolución 1815 nos insta a rebajarlo en un primer paso a 0,6 voltios metro y en un segundo a 0,2. Esto lo dice el Consejo de Europa.
Vale, y eso es por eso estamos luchando nosotros, que esto es importante. Estamos luchando incluso en el Parlamento de Cataluña, que ya nos han recibido dos grupos parlamentarios. Y entonces, ¿qué estamos intentando? Que el Parlamento de Cataluña haga lo mismo que se ha hecho en Euskadi. Es una declaración exigiendo al Estado que rebaje los límites de emisión de todos los campos electromagnéticos.
Y bé, ara vull ja per últim dir unes últimes paraules de que, és a dir, si realment això s'aconsegueix, sí, està tant de bo, és a dir, tant de bo que es faci realitat, però tampoc hem de deixar de banda i no hem d'oblidar que la societat de consum i totes aquestes multinacionals ens han creat que això ens sigui una droga i estiguem viciats sense arribar-nos a qüestionar-la, que ja hem caigut inconscientment, ja directament, sense poder-nos qüestionar realment què és això, què comporta, quines finalitats hi ha. Molta gent que va pel carrer, que va amb el mòbil a la mà, o que va parlant constantment cada 2x3, tot això no té la capacitat ni de qüestionar-s'ho.
Perquè no està informada.
Exactament, no accedit en aquest tipus d'informació, però si realment es pogués fer una campanya forta i contundent en contra d'aquest tipus de radiacions, aquests camps electromagnètics, realment tant de bo que això pugui ajudar a despertar moltes més consciències i pugui ser una cosa, bueno, podria ser un pas cap a una revolució. Bé, tanquem aquí, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
A l'Eduard i al Manuel.
I moltes gràcies per haver portat tots aquests coneixements que des d'aquesta associació, els quals crec que són, no hi ha no tan sols molt importants, sinó imprescindibles, que puguin arribar a la majoria de la població i també prengui consciència i aprengui també a desobeir els criteris i els interessos d'aquestes grans empreses. Moltes gràcies. A veure, Santi.
Hay que pagar el router de la noche.
Sí,
el móvil, el
despertador.
¿Qué nos aporta la medicina? El 5 del 3 de 2014. Reflexión. Las terapias, los tratamientos, los regímenes de adelgazar, por ejemplo, la medicación en el tratamiento de las enfermedades mentales, a veces se logra algún éxito abandonando la prescripción facultativa. Solo el 5% teniendo algo de suerte, que es lo gordo. Es decir, dejando de meterse pastillas de la receta de la consulta del psiquiatra especialista. Las infusiones solo tienen éxito en cortos periodos suavemente con el refuerzo de fármacos. En los tratamientos agresivos como la desintoxicación de drogas de personas enganchadas a drogas dependencias con brotes psicóticos, un tratamiento de lo más problemático, tratando una patología primero o a la vez, las enfermedades mentales afectan a muchas personas con desarraigos. Muchas veces hay que arreglar la sociedad de hoy materializada en la libre competencia, la propiedad privada y el materialismo puro. Pero de hablar, hablemos de la medicina oficial frente a la alternativa. La primera puede ser necesaria, pero acarrea fuertes efectos secundarios. Se pueden tratar de espasmos, sequedad bucal, tics, perder la baba o migrañas. El inhumano tratamiento a base de estrictos electroshocks produce efectos tan perniciosos como el de los alcohólicos, con comas etílicos, por lo que se administran a modo de contención. Eso sí, con prescripción médica de la familia, o tutor. Si a pesar de todo se da el caso que una persona enferma es muy violenta consigo, con su cuerpo o con los demás, el juez y el psiquiatra hacen valer su autoridad con el apoyo policial, si se empeña. Los regímenes, la pérdida de peso, herbolarios en naturistas, pueden ayudar a personas con principios o que son propensas a pasar por enfermedad mental grave. Cogidas a tiempo, pueden tratar de curar traumas infantiles o en la adolescencia para quererse y valorarse a sí mismos, la autoestima, afrontar la enfermedad frente al estigma que una enfermedad lleva, pérdida de trabajo y con ello reconocimiento y reafirmación.
Silvia.
A ver, yo primero voy a dedicar a la meva mare, a la mica porceta, y después aquí a la radio pues voy también a dedicarle a la Loreta y a la Marijó, que la tengo aquí costada, que está guapísima, al nuestro amigo Joan, al nuestro amigo Joan Puig, a l'Isan, al Josep, en fin, a aquest noi meravellós que és el Jaume, l'Arturo. Jo diria, em passaria ja tot el resta del programa dedicant també a la Lucía i també a l'Emilia i a tothom. Què ens aporta la medicina? Tots sabem que la medicina ens ha portat moltes coses bones. La medicina, per exemple, va ser molt important. Si mirem les medicines psiquiàtriques, també són importants. Tot i que a vegades tenen afecte negatius. Estem contents amb l'evolució de la medicació i hem de sentir-nos feliços perquè a la fi ens han ajudat força.
Mari.
Ui, un moment. Bueno, jo és que tinc un problema perquè la setmana passada em vaig pensar que el punt d'avui era punt centro.
No,
és que els vam córrer tots una setmana
i jo sí que penso que pot ser molt més eficaç en curar gent, segons com, que la medicina tradicional, però que encara no està instaurada, no? I ara penso que en el futur serà com molt més reconeguda, que a poc a poc diuen la nova era, no? Coses que venen de diente, com l'acupuntura, que s'està començant a aplicar. O sigui, a poc a poc sí que es van, pues, incluint teràpies que abans deien, ui, d'on vas, loco, no? Que nosaltres això entenem molt. Pues, a vegades pues, les coses acaben quajant, no? Sempre hi ha d'haver algú que digui, bueno, pues per aquí no, perquè no anem per aquí. I llavors això a vegades quaja i a vegades no. Llavors, pues, bueno, jo amb la medicina tradicional ni estic a gust ni estic a disgust, reconec que hi ha vegades que tinc un insomni brutal i si no em prenc un diazepam no em quedo dormida, o sigui que, i que potser en aquest moment em prenc una infusió i és com si per un refredat et prens un got d'aigua amb llimona i ja està. O sigui, amb antibiòtics, si tens febre, pues ni soc antimedicina ni soc promedicina. Crec que tot amb la seva justa medida. Com hem dit moltes vegades, la sobremedicació que ens fan a nosaltres pues, no és positiva moltes vegades, sinó que és el contrari. Sempre he cregut que la medicina psiquiàtrica ens adormeix l'ànima i llavors si no ets conscient del que sents no estaràs conscient de com sospites. Si tu no pots patir la tristesa no podràs tenir alegria ni podràs recuperar-te si no pateixes la malaltia, no? Però clar, això és una línia divisòria molt fina que per precavir massa vegades, no és com si paguen justos per pecadors, perquè hi ha un... I a vegades el que pega un tiro no té ni diagnòstic mental, o sigui, això també ho hem dit moltes vegades, perquè, bueno, pues, tenir patiment no necessàriament és voler fer mal a ningú ni tallar-se les venes, tot i que hi ha punts que a vegades hi ha gent que li pot passar, o podria passar a mi, o podria pot passar.
Joan.
Sí. No, primer per aquí, que
està molt bé. Per aquí, primer, el Jaume i després el deixar el Nelson. Hola, benvinguts i benvingudes, radiovidents i cursianes. A mi se sent? A mi de l'entrevista amb l'Eduard i el Manuel, m'ha xocat una cosa que l'Eduard que diu, és que en els CAPs diu, no tenen cap protocol per a les persones més sensibles als CAPs, als camps electromagnètics, diu, i quan veuen un que no el poden curar, el deriven cap al psiquiàtric, no? Cap al psiquiatre. Amb el qual em corrobora que realment moltes malalties que no saben... A veure, un salt.
No sé si
n'està
parlant del seu micro, Jaume.
Ara?
Sí.
Val, amb el qual se'n corrobora que moltes malalties que a vegades no saben què són, les envia al psiquiatre i es queden caràcoles, no? Bueno, jo he fet una petita reflexió del que aporta la medicina i una mica amb la meva experiència personal, no? Dic, a mi m'ha aportat principalment el no tindre que estar tancat de per vida en un manicomi. A èpoques, a la primera època, quan encara tenia diners per visitar-me amb el professor Ballús, em va anar bé. Vaig tindre el que la gent corrent entén com una bona qualitat de vida. I vaig poder-me comprar una casa, un cotxe, em vaig casar, vaig tindre un fill, però... Això m'ho va aportar la medicina? No. Això són coses que vaig aconseguir jo. Si penso que em va ajudar la medicina és perquè quan se m'ha... va descontrolar o vaig anar perdent tot. La medicina va ser tan sols el suport per més o menys mantenir dormida la malaltia i que jo pogués fer una vida normal, entre cometes, si és que hi ha una manera de viure normal i una altra de normal. Però deixem-nos realment d'orgues. Què ens aporta realment la medicina? Doncs una major estabilitat dels optimitzants que ens permet no tindre aquelles sotregades que els bipolars ens fan anar amunt i avall d'una manera exagerada. Quin preu paguem per aquesta estabilitat? Doncs bé, que ens priven d'una felicitat que durant les eufòries ja molts voldrien tindre. Però això a molts psiquiatres i també a la societat els importa poc. El que volen tindre és els gossos aflacats i que no facin soroll. Però no saltarem, seguim en el que ens aporta. L'antidepressiu és una medicació molt valorada en la situació de sortir del pou i et torna a estar de felicitat que has de trencar la depressió. I arribarem finalment als contravertits antipsicòtics, que com el seu nom indica es prescriuen en els estats psicòtics d'idees que surten de la realitat i que jo, per desgràcia, he viscut en bastantes ocasions. La veritat és que viure amb una petita dosi d'irrealitat és possible, però quan es passa la barrera del que ens permet fer la vida normal, altre cop la vida normal. Posem la vida en què volem viure. Crec que s'ha de parar quan es fa excessiu. I ara anem al que no ens dona la medicina i que des de que he començat la reflexió vull dir, no ens aporta la curació. Això que pràcticament tots els pastillats dependents demanaríem a la medicació que ens curés, que poguéssim treballar i no haguéssim de dependre de per vida d'una pensió i d'una medicació que ens fa mal.
¿Cómo se ha abierto? ¿Off on?
Ahora funciona.
Ahora está funcionando.
¿Este funciona?
Ahora sí, antes no.
Ah, pues es que está.
Ahora está, ahora está mal aire y funciona. Seguimos.
¿Se me ha oído a mí cuando hablaba?
Sí, ahora sí, está mal aire.
Bueno, yo quería dar un poco de mi experiencia con la medicación psiquiátrica, que llevo 15 años tomando medicación psiquiátrica y primero estaba totalmente en contra de la medicación y cada vez que me la tomaba pensando, mi lucha es contra la medicación psiquiátrica, hasta que aprendí que lo mejor que podía hacer era bendecir lo que me estaba tomando. Y a través de esta bendición, pues que la medicación psiquiátrica me sentase lo mejor posible, ¿no? Ahora estoy tomando la medicación psiquiátrica, pero además voy a que me hagan acupuntura. Y los efectos combinados de la medicación psiquiátrica y la acupuntura, pues, me hacen sentirme un poco mejor.
Bueno, yo hablaré un poco en general sobre medicina. La medicina, ¿cómo se llama? La medicina
alternativa.
Pues tiene un tratamiento, pienso, más holístico, más general, comprende todo el cuerpo, el cuerpo en general, ¿no? También la medicina más tradicional, pues está más focalizada, es más puntual en los órganos, es más analítica, de científica, de qué pasa aquí, pasa por esto, por aquello, por esto, ¿no? La medicina, ¿cómo se llama?
Alternativa.
Alternativa es más general, más quizá intuitiva, quizás. Yo creo que va mejor, sobre todo, muy bien para prevenir, ¿no? Para prevenir. También cura ciertas cosas, ¿no? Pero para prevenir pienso que es mejor que no la tradicional. En cambio, la tradicional, pienso que es mejor acudir a ella cuando tienes un problema serio en un órgano concreto, puntual, en un órgano. Dicho esto, diré, en términos de enfermedad mental, por decirlo de alguna manera, si enfermedad mental no está bien dicho, no sé, es una, la psiquiatría es una ciencia especial, ¿no? Una ciencia especial es una rama de la medicina especial, no hay que incluirla dentro de las demás ramas, tiene unas características muy especiales. Y hay que ir muy al tanto aquí al hablar o al describir o sobre medicina tradicional o alternativa en psiquiatría, ¿no? Bueno, esto.
Molt bé, moltes gràcies per la teva intervenció. Ara passem amb l'Emili, que pugui explicar-nos el que hagi de dir. Jo no centraria només el programa en psiquiatria, sinó en la medicina en general, però seguim endavant.
Acércate el micro a la boca.
Sí, hola, buenas tardes. Yo lo primero que quería decir, es mi reflexión humilde, que la medicina alternativa es la medicina más antigua y la que ha ayudado a mayor número de personas porque es la que más años se lleva utilizando. Digamos, la medicina alopática, que es la medicina tradicional, lleva funcionando menos años. Tampoco se ha demostrado que las personas vivamos muchísimos más años por ello, porque de otra forma, y ya sí que paso al tema psiquiátrico, hay una serie de jerarquías pues que se están enriqueciendo a costa de todo ello. Por ejemplo, todo lo que son las farmacéuticas, el Janssen Cilake, la Pfizer, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, los psiquiatras que reciben favores para que receten estas medicaciones. Y la psiquiatrización para tener de alguna forma a los pacientes asegurados a sus clientes de las farmacéuticas y digamos que es como un trío, que el paciente sin tener que pagar, el paciente está de alguna forma beneficiando a dos personas, que son al psiquiatra, su trabajo y a una serie de farmacéuticas. Y por otro lado, yo pienso que la medicina alternativa sí que puede ayudar porque en este sentido también se juega mucho las terapias alternativas, ya son no solo medicina, yo pienso muy partidario el psicoanálisis de la hipnosis clínica, etcétera, etcétera, que son ya tratamientos que juegan más con la sugestión, porque...
Con las emociones.
Sí, con las emociones, porque... yo, por ejemplo, estoy diagnosticado y tengo que tomar una gran cantidad de antipsicóticos de TLP y rasgos de sociopatía aguda. Yo nunca he hecho daño casi a nadie, yo creo. Una ocasión puede que puntualmente la haya hecho, pero casi nunca he hecho daño a nadie. Tengo que estar medicado y yo pienso que soy una persona que tiene una serie de problemas, pero que no soy un enfermo mental. Quiero de alguna forma... noto desde que tomo medicación psiquiátrica que las emociones las vivo menos, que siento menos la alegría, que siento menos la tristeza, que estoy más atenuado, más apagado hablando, como de alguna forma, como una vela que le están echando agua o le están tapando el oxígeno para que se apague, y ya no hablar de los efectos secundarios a nivel cognitivo, a nivel de comportamiento, quiere decir a nivel de que uno se siente más irritable, con euforia a veces que no controla, ya no solo por la enfermedad, sino también porque nos estamos cascando nuestro sistema nervioso. Y bueno, y esta era un poco la reflexión que quería hacer, que ante todo se dignifique a las personas y que no sean un objeto de la medicina.
Yo quería decir que en psicología se dice siempre que al médico hay que hacerle caso en el diagnóstico, pero no en el tratamiento, porque además de curación hay algo que sabemos todos, se llama sanación. Hay un médico muy conocido en Estados Unidos, el doctor Schreiber, que tuvo un cáncer, médico muy famoso. Y realmente se estaba muriendo del cáncer hasta que en un momento de depresión y con ideas de suicidio, levantó la mirada y se encontró con la de un compañero y amigo de toda la vida, y eso le hizo reaccionar. Es decir, que hay otros campos psicológicos, completamente psicológicos, que nos hacen reaccionar de manera distinta, de tal manera que este médico no se murió y creó un libro sobre la alimentación ideal para las personas que tienen, y sobre todo para prevenir el cáncer de otras personas. Este es un sistema realmente importante y que depende no de la medicina alopática, sino de otros, y además con diferencia de la alopática y sin contradicción con la alopática, aunque la alopática diga que sí, está en toda la otra medicina que hace años figura, que es realmente como también la osteopatía. Hay un montón de medicinas alternativas y yo creo que complementando, que no quieren complementarse, la medicina tradicional, convencional no quiere ir sola. En definitiva, si se complementara realmente todos estos conocimientos del ser humano, sería maravilloso. Gracias.
Sí, yo volia parlar també com a l'Arturo, no, donar meu testimoni de la meva experiència de medicació psiquiàtrica.
Però quan parla de la medicina en general, no és el tema de la psiquiatria, eh?
Però la medicació està relacionada...
Però no parlem de lo mateix.
Bueno, això, que a mi he anat provant moltes medicacions diferents i tot això, i que ara doncs, representa que la que estic prenent ara doncs, és la que em funciona, no? I la gent que m'envolta i tot això doncs, veuen que aquesta medicació em va bé i bueno, i això...
Joan, puc fer-li una pregunta a l'Isaac?
Sí.
Tu penses, tu que ets del Montseny, pensa que menjar els bonets que colles a la muntanya és sa i som el que comem o no som el que comem? Perquè, clar, sempre parla de la psiquiatria, no. La medicina, si comes lo necessario que necesita tu cuerpo, pots dir que realment estàs fent una salut, una medicina, es pot dir que l'alimentació pot ser una medicina? Com ho veus, tu? Jo t'ho dic perquè tu vius al Montseny i agafes les coses del bosc. Per això t'ho dic, eh? És molt sa.
Això és molt malament, això.
Que les agafes del bosc. Bueno, que les agafes del bosc,
si les agafes
del bosc... Tu vols deixar el que parli, perquè si no... No, és que no entès
la pregunta, aviam. Sí, vull dir que realment som el que mengem, l'alimentació pues és una gran de medicina o no és una gran medicina?
Que m'estàs dient, que sóc un bolet, m'estàs dient.
No, dic que tu sóc bolet més sant que ningú, que els que van a comprar tu els culls estan sants amb tots els minerals, amb tota la fibra, amb tot... El que no són transgènics, vamos, és una alimentació transgènica.
Si ens tornem per el que mengem, si mengem bo, vivim sants, si mengem
bo,
llavors us podem dir que l'alimentació és una medicina, no?
És com una automedicina, sí.
Una automedicina.
Sí.
No una automedicina, sinó hi ha molts metges que recomanen alimentació sana, per tant, no és una automedicina, és... que ja està estudiat,
sí,
i nosaltres la fem, no?
Clar, cuidar-se és molt important, i quines maneres hi ha de cuidar-se amb la...
Amb l'alimentació,
doncs la quantitat, la qualitat i la intuïció del que pots menjar i el que no.
Exacte, i això porta una vida més sana, el qual l'alimentació es pot dir que és una bona medicina, no?
Sí, sí, si la portes bé i la controles i... saps el que et va bé i el que no et va bé, és una bona medicina.
Una alimentació completa que porti de tot.
Sí.
Sobretot, sobretot molta verdura, moltes amanides, llegums i proteïnes, vitamines, proteïnes...
Peix.
Una mica de tot i no passar-se amb res i...
I evitar carències, les carències els facin falta. Sí. És a dir, des d'anèmies o qualsevol tipus de... problema que sigui de desnutriment, etc. I crec que l'alimentació és una base de la salut i de la medicina.
Sí, quizás también, además de la alimentación, sí, ahora tiene la crisis, que además de la alimentación, como decía Arturo, ¿no? Que cuidarse quizás también pasa por tomar una actitud activa, por ser parte de ese proceso que puede producir salud. Porque Arturo decía... ahora lo pasamos. Que en el momento en que podés acceder a otro tipo de práctica saludable, sea la quiropraxia o no me acuerdo cuál era lo que habías dicho, la acupuntura, la que sea, estás como parte de tu propia salud, ¿no? De tu propio proceso de, bueno, la medicación sola quizás no alcanza, es algo que hablamos muchas veces. Sino poder generar y encontrar otro espacio donde sentirte mejor.
I tu, i aleshores, és a dir, que bé, acabem primer amb aquest debat i passem la trucada i ja passem directament a la trucada al Manel.
Deixem la trucada.
Vale, activem el telèfon i ara fem l'entrevista al Manel Ballester. Bona tarda, Manel.
Ja està?
Sí,
t'escuches?
Sí,
ara sí.
Bona tarda, Manel, que te'n recordes si et vaig dir a unes visites de Polaritat que et faré que fèiem un coordinador programa sobre medicina i t'havíem demanat avui que parlessis sobre les bases de la medicina energètica i la teràpia Polaritat, no t'abstinguis molt, pots parlar en català perfectament, que no hi ha pas el cimi i endavant.
Jo també voldria fer una cosa, que ens facis una puntualització del que és la llobrera, també.
Comencem ja.
Comencem.
Molt bé, bueno, teràpia polaritat és una teràpia que està amb les mans, es veurà en que amb les mans són tremendament potents de suplició biomagnètic, pots moure molta energia. No? Llavors, quina energia movem? Doncs una energia que hi ha a l'entorn del cos. que és la via electromagnètica. I aquesta és la base del tractament. Llavors, en principi, la teoria és que previ a les malalties físiques, doncs hi pot haver un moviment energètic generalment de bloqueig per les pors, per la ràbia, l'impotència, doncs que bloqueja l'energia, i només posant les mans a prop del cos, tocant el cos en determinades posicions, pot restablir el flux energètic que el que fa és informar el cos físic de com ha de funcionar. Aquest és un dels grans trets que tocarà fer. Sí, se senten molt bé. Que és el que només fa magnètica, que té, que és una formatòria de tot, el camp magnètic per les cel·les, l'electrocardiograma, l'electrocardiograma, els òrgans, tot tenen biomagnetisme, no? Doncs tota aquesta informació està fora de està dins del cos i fora del cos també, no? Exacte, és l'estat magnètic. Per exemple, l'electrocardiograma que faig jo, cada dia, doncs és el, de fet, és una captació d'una ona electromagnètica. O sigui, el que està fent el cos físic, que està fet bàsicament per proteïnes, el que es pot veure, hi ha una part del cos que no es veu, que és tot l'electromagnetisme, que pot ser la informació de com ha de funcionar el cos. I funciona amb una dinàmica, el que en diuen de camp. Igual que dos imants, no sé si tens dos imants una cada mà, doncs tu veus que hi ha unes forces que refaleixen els imants o s'atreuen, no? Però aquestes forces no les veus. Però hi són, i són molt potents, no? Tot el cos passa el mateix. Llavors, les tradicions orientals fa molts anys, fa milers d'anys que l'han descrit, ara els occidentals comencem a entendre una mica com funciona tot això. Llavors, bueno, són dos tipus de medicina, en el fons és el mateix, no? Mira el ser humà des de diferents perspectives, però que són absolutament, doncs, amb angles diferents de veure les coses.
Aleshores, Manel, la teràpia polaritat, en concret?
Podríem dir que treballa a l'aura i els chakras, també, les energies dels chakras?
Sí, treballa tot. La teràpia polaritat especial és una, no és una teràpia concreta, sinó és un recull de teràpies.
Sí.
Sí, que tenen les seves d'Orient i que un estiòpat americà que es deia Rambles Stone, doncs, als anys 30 i als anys 60, que ha recollit. Ell recollia tota la tradició escrita de sanació amb les mans. Llavors va entendre que una gran part de la teràpia, si no totes, es basaven en tancar buits. És a dir, la energia de l'univers i del cos i del món subatòmic funciona amb circuits, com una pila, no? Hi ha d'haver una sortida, l'energia, una acció i després una tornada, no? Doncs així funciona tot, com un circuit polar. I llavors l'energia de l'organisme també funciona d'aquesta forma. I el que fas tu, doncs, posant les mans, és establir, doncs, d'alguna forma, restablir els circuits que han quedat oberts, doncs, deguts a tots aquests problemes emocionals que els he dit abans, no? Ràbia, doncs, pors, etc. No? I això, doncs, ho notes perquè a través del teu cos, doncs tot, no t'has pot fer energètic, cíclic. O sigui, no és una fantasia, sinó és una cosa purament que si t'entrenen a...
Jo hi crec amb aquestes energies del cos i de les mans, jo hi crec.
Bueno, no, tampoc és un tema de creus, un problema que existeix, no?
Existeix.
No és un problema de creença, no és un problema de fe, és un problema que es pot mesurar, saps?
Sí, sí.
Es pot mesurar i té una funció i quan fos un bones compte, doncs, que posant les mans segons quins punts, no? Després d'entrenament, això, en la teràpia de polaritat, doncs, són 3 anys d'entrenament. Descansar les emmeries teves, les lliures altres, no? Quan te'n dones compte que en 10 minuts, doncs, fas coses i sents coses que no tan bé, doncs, és que és un fet, no? Una altra cosa és que entenguem ben bé exactament el que passa, que això és una història, saps? Una cosa és el fet de que funciona, saps? I l'altra és per què funciona. I això és molt més complicat d'explicar, perquè realment hi ha alguna part molt misteriosa aquí. De com funciona el cos humà, que no acabem d'entendre res.
Hola, disculpa una pregunta. Si no m'equivoco, la Ayurveda assenyala que hi ha tres tipus de a veure com ho sabria dir, de personalitats o de formes de respondre del cos, no? La Vata crec que era una i dues més, pot ser?
Els principis universals del funcionament energètic,
sí.
Doncs a diferents parts del món tenen diferents denominacions. El Japó, la Sud-amèrica, l'Amèrica del Nord, els tribus, Austràlia, cada vegada tindrà la seva denominació. Però el principi biofísic que l'aguanta és molt semblant. Llavors, no és tan important
se sent malament, que t'has mogut?
Estic en el tren.
Estic
en el tren.
No se sent bé.
No se sent molt bé, Manel.
Ara ho deixem bé?
Ara sí.
Ara, molt bé, doncs, anem passant de cobertures diferents, no? Doncs aquest és el tema, no? El tema és que hi ha un principi universal de com funciona l'energia, cadascú té la seva denominació, no? I hi ha moltes teràpies, diferents teràpies, que totes funcionen a base de, bàsicament, veure l'energia. El principi general és que l'energia s'ha de moure, però l'energia és informació, saps?
El que volia venir a dir és que segons aquestes tres personalitats marcades que vaig llegir que hi havia el llibre Ayurveda, cada persona, segons els tipus d'alimentacions que té, reacciona diferent o té més carències d'energia o més excessos i més equilibris o desequilibris. Llavors, diguem que no tot funciona igual per tothom i que el tipus d'alimentació és una cosa de base a tenir en compte segons la personalitat. Vull dir, això crec que és...
Sí, hi ha diferents personalitats, no? Hi ha diferents aliments, és a dir, cadascú, el moviment energètic és tremendament individual, saps? I llavors ressona amb la forma del cos, ressona amb l'aliment, ressona amb les coses de la vida que t'han passat, etc. No? Llavors, hi ha els biotips, per exemple, no? Doncs que són una part de com funcionem des del punt de vista de la nostra reacció amb l'exterior, no? Però també l'alimentació, això, és a dir, són tots fets energètics que influeixen i afegeixen. Però vull dir que cadascú té la seva importància. També ho és, per exemple, doncs, on vius, saps? Si vius a la muntanya o vius a la ciutat, quina aigua veus, quines relacions tens, És a dir, tot és un paquet energètic que es mou en funció de moltes variables, no? Llavors, intentar assenyar valor-ne una és molt complicat, perquè és que tot són moltes coses a la vegada, saps? Llavors, el que fa que l'energia es mogui o deixi de moure, doncs, és tremendament individual, no? I a més, és objectiu. Si que el que mou l'energia en una persona no mou en una altra, no? Davant d'un fet...
I, per exemple, l'energia aquesta
energia polaritat, aquesta energia quan es mou, quan que transmeteixes a l'altre, a part de la ira, pot també, i les emocions també pot resoldre problemes, com diguéssim, medis com el càncer i tot això, perquè, clar, diem, és que la medicina holopàtica cuida el càncer, i estem veient que no és que cuida el càncer, l'únic que fa un quimio i, bueno, vius 2 anys amb tota una sèrie de patiments que què comporta tot aquest patiment i realment no et cures del càncer. Llavors hi ha molt poca gent que realment es pugui curar del càncer. Tu creus que aquestes malalties, a part de les emocionals, l'energia energètica, la polaritat podria tindre un valor? Podria ser una prevenció en contra de possibles malalties com el càncer, etcètera.
Hi ha dos aspectes, no? Si tu tens un tumor, no? Si tens un tumor a l'estómac, doncs potser que el treguis. Això d'entrada, no?
Sí.
Saps? Això ja ha passat i el treus i agafes el xerrovisador i el treus, no. Altra cosa és per què ha passat això. Saps?
Sí.
Llavors sempre hi ha que anar intentant l'arrel, no? I això és el més complicat, no?
O sigui, més de prevenció, no? Com si diguéssim.
Sí, és més. El que s'ha dit és que els temors les solucionen només el mateix, l'estem immunològic d'un mateix, no? Com les infeccions les solucionen el mateix. Llavors els antibiòtics ajuden, no? La quimioteràpia ajuda, la radioteràpia ajuda, tot ajuda, però si no tens la col·laboració del cos, en forma de sistema immunològic ho tens tot per tot, saps? Llavors és la clau. Llavors la clau és empoderar el sistema immunològic, saps?
I empoderar el sistema immunològic és l'alimentació i les energies del
cos. Pot ser alimentació, o pot ser, per exemple, una relació que tens molt dolenta amb la gent de la teva feina, per exemple, saps? Això també bloqueja molt, saps? O d'una parella, o de patir per un fill, saps? És a dir, tot contribueix, saps? No hi ha una causa única, sinó generalment es conflueixen moltes causes per deprimir el sistema immunològic. El sistema immunològic és tremendament potent. Jo ho coneixo bastant bé perquè durant molts anys vaig estar responsable clínic del trasplantament de cor a Sant Pau.
Sí.
Llavors, jo havia de reprimir el sistema immunològic, perquè quan es trasplantés un cor, el sistema immunològic del receptor no es mengés el cor del donant, saps?
A veure, Manel, ja per últim, que ja hem de tancar l'entrevista.
Molt bé.
Ja hem de tancar. Et volia comentar, això sí, que la teràpia de polaritat és com un punt de partida per donar una fluïció al sistema energètic per tal de poder trobar un camí de calma i de pau per poder després resoldre altres tipus de problemàtiques o davant de malalties o infeccions o altres tipus de coses. Vull dir, consisteix en alliberar la malaltia, que florin aquests símptomes, perquè florin aquests símptomes que van fora, perquè la persona els integri i ja quedin ja del tot eliminats.
Sí, jo vaig començar a entrar en aquest món per desangoixar els meus pacients que veia com a cardiòleg angoixats, no? Sí, bàsicament desangoixa perquè equilibra tremendament, no? I dona una sensació de pau i tranquil·litat impressionant en els pocs minuts d'haver començat la sessió. I això de fet que pot, el sistema immunològic inclòs, però en general va bé per refer tots els processos, tal com dius tu, doncs de vida. Equilibra tot el sistema energètic, que és el sistema que ha d'informar tot el cos de com ha de funcionar, saps?
Molt bé.
Moltes gràcies, Manel.
per haver-nos explicat les bases de la medicina energètica i tots aquests requisits que realment haurien de tenir-se molt en compte a la sanitat pública, i a veure si amb això podem construir un altre tipus de societat i un altre tipus de medicina. Moltes gràcies per tot això.
Gràcies a vosaltres.
I ara jo seguiré aquests dies, seguiré ben aviat fent teràpia amb la Glòria del teu equip. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Bé, seguim.
Punya.
Fan una mica de punya, som.
Aquí Radio Nicosia transmite directamente de Radio Contrabanda.
Mamá.
Cajaba de alegría para iniciar la tristeza del total.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que se amarran. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que se amargan. Radio Nicosia.
Però, la
pensada! Ara donem la paraula al Mario, que ens expliqui el que ens hagi d'explicar.
Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Nicosia, compañeros. El tema de la medicación en general, pero hemos escogido la salud mental porque es lo que más nos interesa ahora.
Bueno, es la medicina en general, pero bueno.
La medicina en general, Mario.
Sí, pero hemos escogido este tema porque más o menos es lo que más nos interesaba. Y he escogido algo de internet que, según los especialistas, la medicina psiquiátrica se puede dividir en tres grandes bloques: ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos. Antipsicóticos, fármacos capaces de reducir la ansiedad. La benzodiazepina, además del efecto ansiolítico, tiene también efecto hipnótico y relajación muscular. Antidepresivos. Los antidepresivos tienen un efecto terapéutico sobre la depresión. Todos actúan aumentando la concentración de neurotransmisores en sinapsis. Y sus efectos pueden tardar en aparecer entre 2 o 3 semanas. Antipsicóticos. Son fármacos que mitigan, reducen y en algún caso incluso hasta eliminan los síntomas de la esquizofrenia. Además del efecto antipsicótico, tienen otros efectos terapéuticos. Como antieméticos impiden vómitos, antivertiginosos impiden reducir vértigos, antihistamínicos atenúan los síntomas de la alergia, También son indicados para otros tipos de trastorno mental, como trastorno delirante, paranoides, trastorno esquizofrénico, psicosis tóxica, síntomas psicóticos en trastornos afectivos, trastornos neuropsiquiátricos. Esto era lo que más o menos quería poner.
Mario, ¿y tú entiendes el catalán?
Una mica.
Vale, ¿y tú cómo te sientes con la medicación que tomas?
Fatal.
Vale, ¿qué te suele producir, por ejemplo?
cansancio, me cuesta pasar a hablar, me cuesta caminar, me cuesta dormir y todo. A la hora de levantarme por la mañana es un problema porque más o menos quiero estar siempre tumbado y con sueño.
Entonces, Marcio, o Mario, ¿no has probado medicinas alternativas?
Pues
no se te ha ocurrido, os tiene la idea, a lo mejor te va bien.
Pero es que no las conozco, no sé dónde la...
Bueno, es que la seguridad social... No, él está en la seguridad social.
No está en la seguridad social y, por ejemplo, te iba a decir que sí que hay médicos especialistas o no médicos, otros terapeutas que conocen medicinas alternativas que a lo mejor pueden curar desde la raíz o pueden ayudar a mejorar una enfermedad o unas...
Es que, Joan, espera, Joan, al Mario está en un centro de como una residencia, y entonces en la residencia no entra la posibilidad de tener alternativas, solo la alopática. Entonces no le da la oportunidad de probar las medicinas alternativas.
Hasta el lunes que pasado me enteré que había medicación alternativa.
Es que vive en la residencia
él. Sí, y claro, una residencia convencional nunca te la van a dar.
No.
Solamente te van a estar en la cama o te van a forzar a tomarte una pastillita que en el fondo no te va a resolver nada. Como claro. Mucho te va a tapar el problema, te lo va a paliar, pero la base del problema sigue existiendo. Aquí no vamos ni a la raíz del problema. Y pienso que la medicina tiene que resolver un problema partiendo de la raíz. La medicación a lo mejor a un momento dado sí que puede ayudar un poquito, pero no es la base de la solución, ni mucho menos.
Te está engrosando el organismo porque la medicación destroza el hígado, los riñones, el cáncer.
Esto también tiene efectos, y tiene unos efectos secundarios que son malísimos, y esto mismo también pasa con los antibióticos o cualquier tipo de medicamento.
Yo sufro mucho de ansiedad, y lo que hago es que tomo tila, hablo con alguien y se me va rápidamente. Busco la forma de comunicación con alguien.
Lo emocional, que lo tienes perdido, lo emocional.
Claro.
Busca lo emocional, el contacto con la gente. Es normal.
La proximidad.
Pero es algo tan simple, y del modo tan simple en el que Mario está diciendo, o sea, estás sintiendo ansiedad, te pones a hablar con alguien y la ansiedad se va. Pero generalmente lo que ofrecen en los sitios como en los que tú estás viviendo es no hablar con nadie, estar en tu cama solo o en el patio tomando el sol y ver al psiquiatra una vez al mes y ya está. Y de contacto humano y de relación, como dice la compañera, nada.
Pues aquí te esperamos, Mario, hasta la semana que viene.
Sí, muchas gracias, Mario, por venir. Y ya sabes que puedes tornar un otro día. Ahora, ¿qué pasa? Hola, Xavier, ¿oi? Doncs explica'ns alguna de les teves coses, algunes de les teves batalletes.
Què tal, bona tarda?
Bé, en principi,
avui faré un incís una mica, parlaré d'un altre tema, d'una campanya. Sí? Se'm sent?
Sí, bé? Ara sí.
Va, trencaré una mica la línia del que estem parlant i comentaré que estem recollint signatures pel tema dels dofins que en captivitat moren abans dels 20 anys i, bueno, en llibertat arriben fins als 50 anys. Llavors pateixen depressions i processos d'ansietat pel fet d'estar als delfinaris. I bé, comentar que estem muntant un retrat a la taula. Jo soc de la Garriga. Els propers, el dia 15 i el dia 29, que és dissabte, de 9 a 2, a la plaça Can Dax, muntem taula per recollir signatures. I a la vegada també estem fent una campanya a les poblacions del Vallès Oriental, presentant mocions també contra els circs amb animals, no? I era una mica això que volia comentar, no? Que, bueno, que estem, estic ficat amb aquest tema, amb aquesta campanya animalista, i...
Que és una crida,
fes. És una crida.
Però, bueno, firmeu, que us veniu a la emissora a firmar.
Perdoneu, aquí també recolliu signatures, i...
Bé, a contrabanda.
A contrabanda, qui vulgui acostar-s'hi, doncs... Pues,
ja ho sap, i si podeu fer extensió d'aquesta campanya a favor de la llibertat dels dofins, que és un animal molt intel·ligent, i fins i tot és un animal molt terapèutic, perquè banyar-se en dofins també pot ajudar a curar una malaltia.
Efectivament, hi ha una teràpia en aquest sentit. El que passa que hi ha... Hi ha, per exemple, una altra cosa, que els dofins aparentment sembla que somriuen, però això és la seva mandíbula, tal com és. I això també crea confusió, no? Quan estan en captivitat sembla que són feliços. I ja et dic que no. Vull dir...
Al
mar sí que ho són, perquè a més ells tenen, viuen amb família, manada, i el que passa als delfinaris és que el que reuneixen és dofins de diferents procedències, i llavors entre ells, vull dir, la comunicació, també al mar, ells envien sons que arriben a llargues distàncies, en canvi a la piscina el soroll rebota, i a part també estan sotmesos al soroll continu que hi ha a la piscina, no?
És un engaviament, és una enclausuració d'aquests animals, i que si realment sabeu que banyar-se amb dofins també pot ajudar a millorar moltes malalties neuropsiquiàtriques com poden ser problemes d'emocions o ansietat, o fins i tot la mateixa síndrome de Tourette, que és el que hi ha alguns estudis que constaten que el fet de banyar-se amb dofins també ajuda a millorar tot l'aspecte dels tics i la integració de la persona en general. Aquí és totalment impossible, està prohibit, però si realment hi ha algú que es pot permetre aquesta oportunitat, doncs que l'aprofiti al màxim possible i entre la rendeixi al 100%.
Bueno, pues, jo soc bipolar, i en aquest sentit, pel que comentes, pues, estem agermanats amb ells, pues, diguem, estem amb la mateixa causa, no?
Molt bé.
No, primeres nois, no? I ella és l'última, no? Primera és la...
Posa una mica de música.
Primeres nois que...
Juan, eso quisiera hablar de lo del mío.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde se enseña a contrabandear el pensamiento, che.
Doncs, bé, ara parlarà... Volia fer primer una primera petita introducció abans d'afegir-me al tema sobre que el dissabte 22 de febrer hi van haver les jornades per la sanitat pública que organitzava la CUP, la Comissió de Sanitat, a les Cotxeres de Sants, i que van ser unes jornades molt interessants, que és de parlar sobre el sistema sanitari, les retallades, com també altres models com el Cubel, els models de sanitat pública de Cuba i Venezuela, i també es va començar a debatre sobre les bases d'un nou model sanitari que sigui igualitari per tothom i que sigui públic i gratuït i universal. I eren unes jornades que es deien Construïm la sanitat als Països Catalans, que van valdre molt la pena i van acabar amb una assemblea. Bé, ara donem pas a la Glòria, que també ens té coses per explicar.
Bueno, hablar en castellano, lo que quería decir es que a mí la medicación que me estoy tomando me está sentando bastante bien. Lo que no descarto en un futuro, pues tomarme medicación alternativa, porque me da un poco de miedo solo los efectos secundarios. Entonces, te dicen de que te engordas, bueno, me estoy notando que te engordas mucho, tienes picores en los oídos, y entonces los efectos secundarios para mí pues son devastadores, y entonces a mí me sienta bien la medicación que yo me estoy tomando, pero no descarto en un futuro probar otras medicaciones que, bueno, que si escucho luego este programa más adelante, porque no he podido, no he tenido tiempo de escucharlo, pues me enteraré de otras alternativas que me puedan ir bien y buscar otras medicaciones que me puedan ser más asequibles a lo que yo tengo.
¿Y tú, la palabra, cómo tienes la palabra, las emociones? Porque tú tienes un...
Yo soy una persona muy sensible, ¿eh? Y entonces a mí lo que me cuesta es expresarme. Entonces yo siempre he sido muy callada y me cuesta, bueno, ya lo digo, expresar mis emociones, mis sentimientos, y ahora y tener amistades, relacionarme, porque yo he sido muy hermética siempre, porque me lo he callado todo siempre, ¿no? Pero porque mi entorno también me ha mandado un poco el estar obligada a estar en silencio y bajo una disciplina muy, muy rígida, y bajo una presión muy fuerte y muy disciplinada. Entonces yo no he sido muy abierta porque me lo han obligado, ¿no? Mi instinto me decía que tenía que ser abierta y alegre, pero me han contradecido eso a mí. Y entonces yo he tenido que ir cambiando de personalidad a medida que iba creciendo y me iba adaptando, porque lo que me imponían los demás pues no era lo que yo veía que era correcto, ¿no? Entonces, bueno, la medicina me ha hecho pues que no tenga tantas obsesiones, y de momento no las tengo, y bueno, me puedo relacionar con más gente y puedo hacer una vida más o menos normal, lo que no me levanto pronto por la mañana. Y me gustaría hacer otras actividades, solo que tengo unas limitaciones y me achafa mucho la medicación.
Sí. Anava a dir que una cosina meva que ara tenia un linfoma, que li van fer cirurgia ambulatòria, a veure, per una banda...
No, però ja no he tingut cap linfoma, eh?
Sí, però...
Estic bipolar, esquizoafectiva i bipolar. Sí, però...
Però pel que estic a les medicines alternatives i tal, aquesta cosina meva està fent fa quimio per una banda, però el que fa per compensar els efectes secundaris és fer acupuntura i homeopatia.
Lo que pasa es que necesitas recursos económicos para hacerlo, y yo, claro, económicamente, pues la verdad es que estic apurada y es difícil portar todos los gastos de todos, y a més tenir un... ja tens suficient amb la medicació que et dona la Seguretat Social, que és gratuïta, perquè no et pots permetre altra alternativa a nivell econòmic, perquè és gratuït i t'ho donen, i entre cometes t'obliguen a tenir aquest camí, perquè si la Seguretat Social tingués altres opcions gratuïtes com a medicina alternativa, doncs tu podries escollir, perquè no te la donen com a l'acció, o sigui, no t'ho donen per escollir, sinó t'obliguen a anar a psiquiatre i t'obliguen a prendre la pastilleta, no? Llavors, clar, doncs no et queda una altra opció. I això és el que queda.
Gloria, per últim que et dic, que jo crec que una medicina, jo crec que una medicina sempre va ser un complement de l'altra, i s'ha de provar una mica una unió a totes les que existeixin.
Sí.
Una mica els fàrmacs, com per l'altra banda l'homeopatia, l'acupuntura...
Vols dir que no deixi la medicació que jo tinc ara i que provi altres medicacions, vols dir?
No, que complementessis l'alternativa amb l'homeopàtica. Alguna acupuntura...
Les hierbes de Bach, vols dir, per exemple?
Les flors de Bach...
Les de Bach, la febrera, la medicina xina, alguna cosa d'alternativa...
No, això no altera molt?
No.
No, al contrario.
Equilibra, es como diu, hay que comer de todo, pero no abusar de nada. O sea, hay que comer de todas las medicinas, pero no abusar de ninguna.
Entonces, mira, es que yo necesito buscar información, porque claro, no me atreveixo i a més necessitaria també autorització dels meus metges perquè, clar, no...
Sí,
perquè ells estiguin informats, no? Perquè, clar, no seria sense permís d'ells, no? I amb capacitat d'informació també, si no seria prendre-m'ho així perquè sí, necessitaria informació.
Bé, Glòria, moltes gràcies per la teva intervenció, ha estat molt interessant. Bé, ara passem ja a la Laura, que no té massa temps, ens expliqui una mica... el sistema MIR.
Vale, bueno, moltes gràcies, bona tarda.
I... Explica'ns primer qui ets, explica'ns
vale.
Una mica
bueno,
qui ets.
Jo sóc estudiant de medicina i bueno, m'ha semblat molt interessant totes les vostres intervencions I, bueno, això venia una mica a parlar del sistema MIR i sobretot dels canvis que hi haurà ara d'aquí poc. Suposo que, bueno, no sé si sabeu una mica de què va o com és ara mateix el sistema. Bueno, ara mateix, quan tu acabes la carrera de medicina, que són 6 anys, et passes un any més estudiant i et presentes a un examen. Llavors, un cop fet aquest examen, ordena a tothom per, doncs, la nota número 1 és la més alta, número 2, número 3, i en funció d'això, doncs, el primer escull una plaça. Per exemple, vull fer cardiologia a l'Hospital Clínic. No? I llavors, el número 2 podrà escollir a nivell nacional qualsevol plaça, excepte la primera que ja l'ha agafat. Per tant, si és el número 6.400,
Els que són els canvis que es volen realitzar en aquest sistema, aquest empitjorament i com repercuteix.
Clar, doncs ara, o sigui, fins ara tu escollies aquesta plaça i ja feies els 4 o 5 anys d'especialitat, els feies seguir, un cop triaves plaça. Ara això ho volen canviar i volen que sigui en dues fases, és a dir, tu acabes la carrera, fas aquest examen i tries un tronc. O sigui, ara volen agrupar totes les especialitats en troncs o grups. Un serà el tronc mèdic, on estaran especialitats com ara cardiologia, neurologia, medicina de família...
O interna.
Exacte, interna també. Un altre serà el tronc quirúrgic, que estaran molt a totes les cirurgies, cirurgia tràfica, neurocirurgia, etcètera, etcètera.
Cardíaca.
També. Després hi haurà un tronc psiquiàtric, on hi haurà dues especialitats, serà psiquiatria i psiquiatria infantil, i després un tronc d'imatge, també amb dues especialitats, i un tronc de laboratori i diagnòstic, que seran dos, microbiologia i tot aquest tipus, però que són quatre només. Per tant, els residents trien troncs, es passarien 2 anys fent, rotant per les especialitats d'aquest tronc, aprenent competències bàsiques, i a partir d'aquí, quan acabin, tornarien a escollir plaça d'una especialitat ja, però de les que estan dins del seu tronc. És a dir, l'objectiu és que tingueu una formació, diguem, més completa,
més controlada, més centralitzada.
Bueno, més general de tots els aspectes que després ja aplicaràs a la teva especialitat. Llavors, això en principi pot sonar bé, però quins són els problemes? Doncs, bàsicament, primer, que s'allargarà el temps de residència. O sigui, la medicina ja és una carrera que porta 6 anys d'estudi, més un any d'estudiar al MIR, més 5 de residència. Per tant, si això ho allarguen encara més, potser acabem de formar-nos als 30 anys. Ja és molt temps. A partir d'aquí, a més, l'altra qüestió és que al final del tronc faran una avaluació, que no se sap exactament en què consistirà. Hi ha opcions, però després hi ha un estadís que diu tot això es pot substituir per proves objectives. Per tant, pot ser un examen, no? Pot ser qualsevol cosa. Que si suspens, has de repetir el tronc. O sigui, vol dir que després d'una carrera de 6 anys d'estudiar un examen, d'entrar, de fer 2 anys més, et poden fer fora.
I això és molt dolent.
Clar, això és molt dolent perquè vol dir gent que ja ha invertit, doncs, gairebé 10 anys de la seva vida en algo, i fan fora. I ja, no pots fer res, no pots fer exercici de metge, no pots fer res. I a més, l'altre problema és que a l'acabar aquests 2 anys, tornes a escollir a nivell nacional, és a dir, es tornen a ofertar totes les places. Què vol dir això? Que si tu volies fer cardiologia en clínic, per posar el mateix exemple d'abans, i tries el tronc mèdic, el clínic, al cap de 2 anys, si algú que tenia una plaça millor que un número millor que el teu tria cardiologia en clínic, tu després de 2 anys d'haver estat allà, no pots fer el que tu volies fer o no volies fer.
I quin creus que és l'objectiu del que
hem fet?
Quin creus que és l'objectiu d'això?
Doncs l'objectiu principal és acostar aquest sistema, el sistema espanyol, a la resta d'Europa. Perquè aquest sistema, doncs, això de la localitat i fer com fases separades, és el que hi ha més, o sigui, el que és més comú a tota Europa. Però el sistema espanyol és dels millors d'Europa, llavors nosaltres els estudiants espanyols perquè hem de canviar una cosa que ja és bona i que ja funciona. A més, un altre tema és que això es va començar a plantejar des del 2003, que potser sí que hi havia carències al sistema de residència. Però què passa? Ara mateix s'han canviat tot el pla d'estudis universitari, ha canviat amb el pla Bolònia. Per tant, ja, o sigui, tots els possibles problemes que hi havia se suposa que s'han hagut de solucionar amb el Pla Bolònia, des del grau universitari, no canviant la residència. Llavors, bueno, aquestes són algunes de les moltes raons per les que estem en contra. A més de que ara mateix, vull dir, això suposarà una inversió econòmica evident, perquè si has de formar més professors, perquè estiguin durant més temps, si has de fer un examen, has de posar un espai perquè es faci l'examen i correctors i tal. I ara mateix, evidentment...
Que augmentin les taxes en l'acadèmica?
Bueno, això ja està passant, no? Però bàsicament és que no hi ha diners per fer això. I amb el Pla Bolònia hem vist com els primers anys d'implantació han sigut molt caòtics i hem sigut, diguem, cobaies de laboratori del Pla Bolònia i ens hem tragat molts problemes, les plans d'estudis inacabats, pràctiques que no està ben organitzat. I si ara més el sistema de residència també el canvien, doncs tindrem una formació que no serà la millor.
Llavors, serà pitjor.
Exacte, serà pitjor.
Serà molt pitjor i també tampoc us permetrà donar possibilitats de conèixer altres tipus de medicines i com incloure-les i tenir això, etc. I havia sentit dir que us volien cobrar les pràctiques també, és cert això?
Ah, no, això per ara això no està passant a nivell de facultat i de fet, o sigui, durant la residència ens paguen com a metges perquè ja són metges formats. També l'altre problema de la troncalitat és que no queda clar quina serà la situació laboral dels residents durant aquests dos anys de tronc. És a dir, no s'ha especificat que continuaran cobrant d'igual manera com fins ara. Per tant, pot significar que siguis dos anys més ja amb 25-26 encara formant-te sense poder treballar.
Sense poder treballar. I això és molt dolent i que... És a dir,
I hi ha una possibilitat que això es pugui canviar en la lluita estudiantil,
bueno,
perquè
fet...
a Bolonya es va lluitar molt, no es va poder canviar
res. Això encara no està aprovat i llavors a nivell nacional s'està lluitant molt per canviar això. Tenim una manifestació convocada el dia 5 d'abril. S'ha tornat a anar a nivell recorregut, però ja tota la informació anirà sortint. Serà el dia 5 d'abril. Està convocada per ara a Madrid i a Barcelona i bueno, gent de tot arreu vindrà i sobretot el que necessitem és que vingui tothom que pugui perquè realment no és una cosa que afecti només els estudiants de medicina. Metges pitjor formats vol dir gent pitjor, o sigui, la salut de la gent pitjor atesa.
Òbviament.
Vol dir un sistema pitjor, per tant és important que tots estem assabentats d'això. I una altra cosa que també estem fent és una recollida de firmes. A la pàgina change.org, si la busqueu, doncs és això, en contra de la localitat.
A més també s'ha de dir, Laura, que això que dius és molta raó, perquè ja sabem què està passant als hospitals, que estan retallant personal, estan tancant plantes senceres, quiròfans, consultes externes, i estan augmentant les llistes d'espera a cop i a dret, i ara l'únic que volen fer és privatitzar tota la sanitat perquè sigui un privilegi, veure, el panorama és penós. És un panorama penós i a més aquesta privatització que estan fent aquí des de la Generalitat tan subtil, estan donant milions d'euros de la sanitat catalana a Capio i ho aniran fent amb altres empreses privades mentre que s'està morint gent als serveis d'urgències i a les sales d'espera cada cop més constantment i això és molt evident i per tant s'ha d'anunciar i ens hem d'unir la lluita si realment hem de transformar la societat i hem de transformar el sistema sanitari o si més no revolucionar-lo. I
jo tinc una pregunta. Per què quan estudieu medicina us diuen que heu de lluitar per la vida, a pesar que sapigueu que aquesta vida pot durar 3 o 4 mesos més, heu d'allargar la vida? O com?
No.
Perquè tenim casos de coneguts que han agafat el càncer, li ha passat tota la quimio, tota la ràdio, i han patit molt i han acabat morint. Vull dir, realment la medicina és tan eficient avui en dia o té mancances en alguns aspectes?
Jo crec que, o sigui, ara és una cosa que tot aquest tema d'una medicina més freda i això sí que ho havia sentit molt, però també jo crec que ara s'està arribant a un punt de canvi, perquè la facultat ens està insistint molt en o sigui, que l'important és la qualitat de vida dels pacients i una bona atenció, no ja només donar un bon servei, sinó que hi hagi una bona relació personal i tot això. Llavors, en aquest aspecte fem, bueno, en algunes assignatures, no tant com potser seria l'ideal, però sí que fem molts tallers, sobre relació metge-pacient, com has de fer una bona relació, com crear confiança, com tractar-lo d'una bona manera, i també sobretot això, vigilar la qualitat de vida. Llavors, sí. Bueno, això ho puc dir des del meu punt de vista, que sóc estudiant de tercer, per tant...
Sí, i les medicines alternatives com les contemples?
A una facultat de medicina.
Xina, la ayurveda, la biomedicina, la alopàtica, com se dona alguna història,
algun formulari,
no està contemplat, hi ha algun grup d'estudiants que lluiti per això, perquè com fa França, que hi ha certa medicina alternativa que s'aplica als hospitals, hi ha algun moviment que lluiti a favor d'aquestes coses?
No, la veritat és que no, a la facultat no es toca gens, la veritat, l'únic.
I tu personalment què en penses?
Per exemple, a farmacologia sí que ens insisteixen que hem de conèixer, o sigui, no ens ho expliquen com una cosa, diguem, de temari, però ens diuen això s'ha de conèixer perquè hi ha interaccions amb els fàrmacs que nosaltres donem. Per tant, són coses que potser sembla tonto, però hi ha interaccions amb els fàrmacs que nosaltres donem, per tant, s'han de tenir en compte.
Vale. Aleshores només anava a dir que i aquests tallers que vosaltres feu, és a dir, això de la relació metge-pacient, i això és només està accedit per estudiants d'aquestes carreres o també pot venir a participar una persona externa?
No, en principi són pels alumnes, per preparar-nos de cara a quan estiguem donant atenció a un pacient o quan estiguem passant consulta, el que sigui, bueno, la nostra feina, vamos, que sapiguem aplicar això de la manera més correcta, perquè realment jo crec que és una cosa que fa molta falta. Es dona com per suposat que farem, vull dir, que sabem actuar bé amb persones, però molts cops no és veritat. Llavors, jo crec que és molt positiu que aquests tallers i aquestes sessions sí que es facin.
Vale, molta.
Joan, una cosita. Jo crec que ningú les va preguntar, no?, als estudiants sobre la construcción que es no plan, ¿no? Es un plan que viene generalmente vertical, ¿no?
Bueno, sí que ha habido negociación desde, bueno, el CEM, que es el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, sí que siempre ha estado negociando directamente con el Ministerio. Lo que pasa es que, bueno, en ciertas medidas sí que se tiene en cuenta la opinión y a veces no tanto. Entonces,
porque en principio parecía muy interesante esto que planteabas al principio. Me parece que es una falencia de la medicina, el hecho de sobreenfocarse. La sobreespecificidad muchas veces pierde esta mirada, ¿no? Hace que muchos profesionales pierdan esta mirada más global. Y tenga repercusiones. Eso primero que decía, sonaba tentador, sonaba interesante. Fue lo que dijiste, es para ser cuestionado. Ustedes no pueden hacer una contrapropuesta en donde se recupere de alguna manera algo de eso, pero al mismo tiempo se mantengan las ciertas cuestiones que ustedes quieren mantener.
A mí la idea de la roncalidad, la idea original, me parece bien. Realmente sí que la idea tiene sentido. Lo que pasa es que cómo lo están enfocando, cómo lo quieren aplicar, tiene tantas connotaciones negativas para los residentes que no vale la pena. En la opinión de la mayoría de los estudiantes, es un sistema que al final las repercusiones serán negativas. Entonces nosotros decimos no roncalidad, pero al mismo tiempo proponemos toda una serie de mejoras para el sistema actual.
Igualment, ja per últim, això no, en principi es podria fer de manera en què un metge d'entrada, a part d'una especialitat, pugui com a mínim tenir uns coneixements generals de la medicina?
Sí, o sigui, evidentment, els 6 anys de carrera es donen coneixements de totes les especialitats.
És a dir, un funcionament global del cos.
Això és el que fem durant els 6 anys de carrera. I després, a més, en el sistema actual, tu tries una especialitat, però durant el primer any o any i pico ja vas rotant per altres especialitats que et poden complementar molt. Per exemple, els neuròlegs roten per psiquiatria, els psiquiatres roten per neurologia. Perquè
o els cardiòlegs.
També, per exemple, un cirurgià cardíac rota per cardiologia i rota per imatge, per raig-x i tal, perquè són especialitats que no tenen a veure directament.
Perquè
ajuden molt i s'han de conèixer també per la teva feina. I això també és algo que es perdrà amb la roncalitat, perquè clar, imatges són un tronc diferent que neurologia, per tant un neuròleg durant 2 anys no rotarà per imatges. I això és un altre problema que nosaltres tenim.
Bueno, aleshores, sí, t'agraïm molt que hagis vingut.
Bueno, gràcies a vosaltres.
I és que jo personalment no crec a la biomedicina,
Però bueno, perquè jo crec que també hauríem de donar una explicació de que l'alimentació és bàsica, i hauríem de dir que les medicines alternatives també són importants.
Imprescindibles,
que ha de ser un cúmul de tot, no? I aquest olvid tan fregant, no? Tan fort, penso que és una falla del sistema
sanitari, del sistema educatiu i també del sistema
no creiem que tot imposat. Sigui la pastilleta que ho solucioni tot o l'operació, perquè s'estan donant casos que evidentment fas un tractament i el tractament no et cura, simplement et porta a tindre una qualitat de vida inferior per acabar desapareixent de la vida. Vull dir, és molt trist això dir-ho, però és cert, vull dir que sigueu conscients que a vegades són aquests casos.
I que la medicina, desgraciadament, està centrada només amb la malaltia i tapar-la, igual com un metge de medicina general ja per un simple refredat molts cops ja et recepta antibiòtic i et dona l'ibuprofeno. I creiem que la medicina realment no ha de funcionar així, sinó que la medicina de vetllar més ja no s'ha de centrar en la malaltia, sinó en la base de la salut de l'individu des de tots els àmbits, des de tots els seus òrgans, tant des dels ossos, els músculs, en l'estómac, els intestins, com el cor, com també la seva ment i el seu cervell, com també des del punt de vista emocional, com també els seus estats d'ànim. S'ha de tenir una visió global de l'individu, tant orgànica i material com també anímica, i trobar aquest equilibri entre les dues coses, que seria l'ideal que hauríem d'aconseguir com per fer, i que seria una revolució dins de l'àmbit mèdic.
Sí, sí. Bueno, doncs moltes gràcies.
Bé, ens hem, vull dir, com hem vist al principi, amb l'entrevista amb els d'Associació amb Salut, hem perdut molt temps per parlar amb els...
No, hem perdut bé, ha sigut molt interessant, que s'ha allargat, però ha sigut molt, molt interessant.
S'ha allargat molt. Però vull dir, altres persones que també tenien interès a parlar no se'ls ha pogut donar temps, i ara, com que ja són pràcticament les 6, haurem de començar a plegar, i ja llegeixo jo l'últim text, que diu: Nicosia és l'última ciutat, dividida per muralles, idees, religions i un suposat abisme cultural. Creiem que, d'una manera o altra, tots portem una certa Nicosia dins de la geografia del cos i de la ment. Algú va separar en dues Nicosia, però nosaltres viatgem constantment d'un costat a l'altre d'aquesta frontera, i és des d'aquest dualisme i d'aquest vaivent que anem a contar explicar aquesta història, que és exactament igual de real i legítima com qualsevol altra història. Moltes gràcies, i esperem que us hagi estat d'interès aquest programa, i el programa següent, que el coordinarà la Rosi, que tractarà una cosa ja molt més concreta que la meva.
El punto centro.
Tractarà el punt centre, i aquí ho deixem tot. Ha estat una llàstima que ens haguem centrat molt també en l'àmbit psiquiàtric, i jo crec que hauríem podríem haver tractat l'àmbit mèdic de la medicina molt més en general, i haver-nos desmarcat aquest cop de la psiquiatria, que és el tema més dominant i que potser és el que afecta més aquí. Però podríem haver-nos centrat més en coses de cardiologia, o en temes de càncers, o fins i tot en temes digestius, i crec que aquest programa crec que és una cosa que es podria haver fet millor o haver-lo coordinat. Moltes gràcies per haver-nos escoltat.
La cama ese tubo es naranja, y la pregunta es abierta, ¿quién me despejo? Te encuentro tu mirada, no hay beso que me aduzca, ni pelo, ni nada. Siempre nosotros, como lo ven esa relato, no me deja ver, no.
luna no se alza y por la noche todo cambia de postura. Encuentro telaraña con las costuras. Lo mismo de hecho de menos, lo mismo que se pensaba de mal. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Me va dejando que te escape lo que más quería.
Tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una porquería.
Eso es tuyo, ¿no?
No, no, no.